Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 12 minuts. Segona hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts 15 de gener del 2008. Ahir va tenir lloc la primera sessió ordinària de ple municipal d'aquest any que acabem d'encetar, i ja ho saben que aquesta legislatura, les sessions de ple municipal, són especialment llargues. Afortunadament, ahir, a part d'especialment llarga, la sessió de plens no va tenir moments de massa tensió. Sí, moments de debat, però no moments d'especial tensió. En qualsevol cas, l'exercici d'en Joan Totosaures és més o menys el mateix que amb totes les sessions plenàries. Com s'agafa un ple que comença a les 7 i s'acaba a 3:15 i s'intenta, doncs, això, ordenar una miqueta perquè avui tots plegats en puguem tenir més o menys quatre idees clares o quatre conceptes clars del que es va posar sobre la taula. Ei, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, a les 7 de la tarda estàs una miqueta amb el cap més clar que a les 11 de la nit. Per tant, doncs, les preguntes que presentaven els grups de l'oposició eren molt més complicades de seguir, perquè és l'últim que es presenta, que no pas els punts del principi del ple. Com bé deies, era un ple, doncs, ahir el vam definir com descafeinat. No ho va ser, va haver, doncs, moments interessants de debat, de posicionament polític per part de tots els grups, però a més, doncs, tots fets amb bastanta correcció per part d'uns i d'altres, i per tant, doncs, la sang no va arribar al riu, com en alguna altra ocasió. En qualsevol cas, ahir es va, doncs, per fer un ràpid resum, abans d'entrar en qüestió, en detall, doncs, per una banda, es va tornar, o sigui, es va acceptar aquest informe d'intervenció i secretaria sobre el fet que el gravament de l'IBI definitivament era d'un 0,98 i no un 0,958, com, doncs, erròniament apareixia en alguns documents. Després ho ampliarem. Per altra banda, es va aprovar també un punt que se'ns va passar, i és que l'explotadora de la piscina CAE Sitges va sol·licitar una ampliació d'una hipoteca per valor de 1,2 milions d'euros, i aleshores, doncs, això també va generar un cert debat que també escoltarem. Es va aprovar aquest reglament de segona mà i ús compartit de Sitges, es va aprovar també aquest nou ús, aquest canvi en el pla parcial de les Proelles per doncs, ampliar la superfície comercial i de magatzems de la zona. I després, encara en l'apartat de mocions, va haver dues mocions interessants, una sobre presentada per Convergència i Unió sobre mesures correctores sobre els efectes de les obres al carrer Àngel Vidal, i per altra banda una presentada pel torn d'urgència pel Partit Popular sobre la resolució del conflicte de la policia local, que va generar, com bé deies abans, una llarga reflexió del regidor de Seguretat i Prevenció, Antoni Caballero, al voltant de les inversions i els canvis que s'han fet en els darrers temps a la policia local. Tot això amb la presència al Saló de Plens d'un bon nombre de policies locals, doncs, que, això sí, vestits de paisà, doncs, van assistir. En algun moment van rumorejar, però, diguem, Antoni Caballero va dir que o l'escoltaven o s'enfadava, i després, doncs, tota la resta del discurs va ser seguit en silenci.
D'acord. O sigui que més o menys hi havia part del cos de la policia que sabia que d'alguna manera es tractaria aquesta qüestió en el ple municipal d'ahir?
Correcte. Això ho va insinuar Jorge Carretero, perquè va comentar que havia tingut converses amb persones relacionades amb la policia.
D'acord. Doncs, per tant, policies eren coneixedors i, òbviament, esperaven una resposta per part de l'equip de govern en l'entorn d'aquesta situació.
Ah, efectivament.
Per on comencem, Joan?
Doncs, comencem per l'ordre cronològic, que és el que comencem habitualment. Es va donar compte de diversos decrets de l'alcalde, entre ells, doncs, la constitució de diverses comissions municipals. També, anem passant ràpidament, es van ratificar diverses també comissions relacionades amb el personal municipal, en concret la comissió paritària de seguiment de les condicions de treball del personal funcionari, la comissió d'interpretació, vigilància i estudi del conveni col·lectiu del personal laboral, el comitè de seguretat i salut i la comissió de valoració dels llocs de treball. A part també, ara, entre els que he subratllat, m'he deixat uns específicament relacionat amb la policia local, un comitè de seguiment de les funcions o de les atribucions de la policia local que després també va ser esmentat en el seu discurs per Antoni Caballero. A més, també es va ratificar un acord de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Abadia de Montserrat 2025, mitjançant el qual es lliura una aportació econòmica de 2.000 euros per la realització de les finalitats d'interès general de la Fundació, com el manteniment, foment i promoció dels valors socials, culturals i ecològics més propis del monestir del Santuari de Montserrat, és a dir, l'Ajuntament doncs dona suport a la Fundació de Montserrat. Més coses, passem ràpidament això, a l'aprovació, i ara hi arribem ja al punt, el que havia de ser el punt gros, i va ser-ho, jo diria que en extensió ho va ser, del ple d'ahir, l'aprovació de la correcció d'errades de l'acte de la sessió del ple ordinari de l'Ajuntament de data 17 d'octubre de 2007.
17 d'octubre va ser...
17 d'octubre és la sessió de ple en el qual es van aprovar inicialment les ordenances fiscals.
Perfecte, d'acord. I per tant, una cosa portava l'altra, perquè òbviament aquesta xifra del percentatge del gravamen també es va posar sobre la taula en el ple dels pressupostos. Però la data original era el 17 d'octubre.
Efectivament. I a partir d'aquí, l'informe d'intervenció diu el següent, que per una banda... s'havia dit en diversa documentació i també en els debats públics que van tenir lloc al voltant de l'aprovació de les ordenances fiscals que la voluntat del govern era incrementar l'IBI en un 5%. Si l'IBI original era d'un 9,33, doncs si li afegim el 5%, dona 0,98. Per tant, en això res a dir. I així es va constatar, segons diu l'interventor, en les intervencions del govern. La documentació, o bona part de la documentació al voltant del fet, inclou la xifra de 0,98 o de l'increment del 5%. I el fet, diguem, que acaba de desequilibrar la balança a favor de les tesis que això era una errada material i no una voluntat de canvi, està en el fet que l'única al·legació presentada a les ordenances va ser presentada pel Gremi d'Hostaleria de Sitges i prenia com a base el 0,98% d'increment. Per tant, doncs, a efectes externs l'errada material no va tenir lloc, ja que doncs, el Gremi d'Hostaleria va utilitzar la xifra correcta o la xifra considerada correcta finalment per l'equip de govern. D'aquesta manera, els únics afectats per l'errada serien a títol intern els partits polítics que van rebre
la documentació
incorrecta en alguna part del procés, però que doncs, com no ha generat cap mena de problema extern més enllà d'això, es pot considerar que és una errada material. Això és la tesi, que ara ho sentiran, explicada per l'interventor. A partir d'aquí es va generar un llarg debat, un debat en el que els tres grups de l'oposició que havien presentat la sol·licitud de nul·litat del pressupost, doncs arrel d'aquesta errada, que són Convergència i Unió, Partit Popular i Acció per Sitges, van lamentar la gestió del problema de la crisi per part de l'equip de govern més enllà de l'errada, és a dir, que no van, diguem, cremar tant les tintes cap al fet que doncs, hi havia hagut una errada i aquesta errada doncs, suposadament incrementava 300.000 euros els ingressos de l'Ajuntament, sinó en com havia gestionat l'equip de govern aquesta crisi en el ple dels pressupostos, no retirant el pressupost i esmenant l'errada abans de tornar a presentar el pressupost i havent de fer-ho d'aquesta manera. I per tant, doncs, tots tres grups van dubtar de la voluntat de diàleg que tenia l'equip de govern a l'hora de plantejar determinades coses. D'aquest discurs es van desmarcar doncs, dos dels grups de l'oposició, que són Esquerra Republicana i Nou Horitzó. Esquerra Republicana, a més, va lamentar el fet que en alguns mitjans de comunicació, no va esmentar quins, no s'esmentés quins grups de l'oposició donaven suport a, en aquest fet.
En qualsevol cas, anys després es venia a referir que s'ha parlat de l'oposició en genèric en alguns mitjans de comunicació, no fent, diguem-ne, la separació entre els grups de l'oposició que van fer valer el seu posicionament contrari al pressupost i també en aquesta roda de premsa posterior, i els altres que s'han mantingut, diguem-ne, aliens a aquesta argumentació.
Per part de l'equip de govern, per la seva banda, doncs es van reafirmar les, els arguments que tant Gavi Serrano com Armand Paco van utilitzar en la roda de premsa de divendres passat. Recordaran que lamenten el fet que aquests grups de l'oposició doncs hagin anat a un problema tècnic per argumentar doncs la seva crítica a l'equip de govern i no hagin anat en el fons del pressupost. I a partir d'aquí doncs aquest diàleg, això sí, un diàleg en guant blanc, és a dir, sense crispació, sense el saltó, fins i tot Miquel Forns va agrair a Armand Paco el to, allò que en algun moment s'havia dit que Armand Paco renyava l'oposició, doncs en aquesta ocasió no...
O sigui, que tot amb molta educació.
Això mateix. I doncs el debat va continuar doncs sobre aquests dos arguments. Per una banda, els tres grups de l'oposició que havien presentat aquesta al·legació perquè es retirés el pressupost, doncs queixant-se del fet que com s'havia gestionat el problema i fins i tot doncs negant el fet de que doncs la principal acusació de l'equip de govern contra aquests tres grups era que la voluntat final d'aquests tres grups era aturar el pressupost i aturar per tant doncs les polítiques de l'equip de govern. Tant Miquel Forns com Jorge Carretero com Andreu Bosch van negar que la voluntat dels seus tres grups fos aquesta.
Són a la vora d'uns 40 minuts de debat.
Sí, 40 llargs minuts de debat acabats amb Vinyet Rosés, que fins i tot va revelar el fet d'haver tingut reunions amb Convergència i Unió en el procés d'elaboració de les ordenances i del pressupost, i el fet d'haver ofert el doncs, diàleg amb el principal grup de l'oposició i que aquest diàleg ofert doncs, hagués quedat en res. Com comentem, són 40 llargs minuts començats amb l'informe de l'interventor.
Arrel de la confusió que es va crear en el darrer ple respecte al tipus de gravament de l'IBI, se'ns ha encarregat a la Secretaria de la Intervenció General d'aquesta corporació un informe al respecte. Estudiat els antecedents del cas, hem pogut comprovar com en l'expedient de la modificació de les ordenances fiscals i pel que fa concretament a l'IBI, hi havia efectivament aquesta errada. En alguns documents de l'expedient figurava un tipus de gravamen i en altres documents figurava un altre tipus de gravamen, concretament en un cas el 0,98 i l'altre el 9,58. És de tots conegut que s'ha repetit diverses vegades en diverses instàncies en el que s'ha parlat de la tramitació d'aquest expedient, que era voluntat del govern fer un increment de l'IBI equivalent al 5%. Tant és així que aquesta circumstància ha estat fins i tot considerada per totes les intervencions que han fet els diferents grups municipals. Per una banda. Per l'altra, durant l'exposició pública de l'expedient s'ha presentat una al·legació, concretament per part del gremi d'hotelers d'aquí Sitges, en la que concretament s'impugnava o es presentava una al·legació al concret article que regulava aquest l'article que regula el tipus de gravamen, que és precisament on hi havia l'error, on hi havia l'errada. La documentació analitzada per la part al·legant va tenir en compte el tipus de gravamen del 0,98, que era el que formalment presentava el govern a consideració del ple. Concretament, doncs, de cara als efectes que s'hagin pogut produir a tercers, és a dir, els efectes a textra del que seria l'expedient, l'errada material no ha tingut cap mena d'efecte, perquè la part al·legant, repeteixo, ha considerat el tipus que presentava el govern, que era el 0,98. Considerant totes aquestes circumstàncies, tant la secretaria com la intervenció pensarem que és procedent procedir a l'errada que figurava en el dictamen, perquè queda clar que la voluntat del govern era fer un increment del 5%, és a dir, el 0,980, que aquest increment va ser considerat i discutit pels diferents grups municipals i que aquest tipus va ser el considerat per la part al·legant a les ordenances en el període d'exposició pública. Per totes aquestes raons, considerem que és procedent estimar aquesta errada material.
Moltes gràcies. Paraules, senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde. Mirin, volem manifestar una vegada més el nostre desacord per la manera com l'equip de govern ha gestionat aquesta errada, aquesta incongruència entre la xifra del gravamen del tipus de l'IBI aprovada pel ple municipal el 17 d'octubre de 2007 i l'aprovada definitivament el 17 de desembre del mateix any. No sense abans reconèixer la tasca eficient que han fet i fan les persones que treballen als serveis tècnics dels serveis econòmics i intervenció general de l'Ajuntament. A nosaltres el que ens preocupa és la manera com han gestionat el problema el govern. El nostre grup de Convergència i Unió continua manifestant que el govern va donar una informació incorrecta als grups de l'oposició referent a les ordenances fiscals. Tota la documentació lliurada a les comissions informatives o destinada al ple municipal, excepte en el CD, contenien la mateixa proposta, l'equivocada. Si realment s'ha tractat d'aquesta errada material, com ha dit el senyor interventor general, el que haurien d'haver fet el govern inicialment és el que vam reclamar en el ple del 17 de desembre, quan grups de l'oposició ho posàrem de manifest: retirar l'aprovació definitiva de les ordenances i l'aprovació del pressupost. Després de la retirada, procedir a corregir les errades i convocar tots els partits polítics per mirar d'esmenar-ho de la forma més serena. I si era precís, i per no quedar-nos sense ordenances ni pressupost, que entenem que hauria suposat un problema bastant greu, convocar en 48 hores, en pocs dies, en poques hores, un ple extraordinari i sotmetre de nou aquests dos punts a votació. En qualsevol cas, senyor alcalde, si em permet, un govern que s'omple la boca de transparència, de cultura democràtica, de consens, no hauria d'haver actuat com ho va fer. Passar a votació el pressupost i les ordenances després de comprovar que només en un sol document dels lliurats de l'oposició, en aquest cas el document electrònic, hi figurava la xifra defensada pel govern, per nosaltres és una excusa mínima per tirar pel dret. Haurien d'haver actuat amb més humilitat, reconèixer que havien comès un error i rectificar en conseqüència. Perquè malgrat hagi estat aquest error involuntari, aquesta errada significa un augment de recaptació de 300.000 euros en els ingressos de l'IBI i amb els quals els grups de l'oposició no havíem treballat quan estudiàvem el pressupost. I voldríem recordar, si em permeten, a l'equip de govern i especialment al senyor Mampaco, qui va sortir als mitjans de comunicació dient que lamentava que d'una qüestió tècnica a l'oposició n'hagi fet un debat polític, que és el mateix govern qui ha portat aquest tema al debat polític. Perquè, senyor alcalde, és vostè qui, signant en la memòria d'alcaldia que acompanyava el pressupost de l'any 2008, va posar el rigor com a bandera de la seva gestió. Rigor que també cita en el pla de mandat que va lliurar als membres del Consell de la Vila el passat mes de desembre. I aquí, si em permeten, de rigor s'ha demostrat que n'hi ha hagut poc. Que una vegada més són paraules buides. Tampoc compartim el fet que avui portin aprovació una senzilla correcció de l'errada comesa, com si es tractés d'un error de transcripció de l'acte del ple de 17 d'octubre. Perquè al nostre entendre no es tracta només d'això. Que en tota la documentació entregada, com he dit, hi figurin xifres equivocades, i només en una sola hi consti la correcta, precisament, com deia, denota aquesta manca de rigor. I el grau d'eficiència d'aquest govern entenem, en conseqüència, que no és el que Sitges necessita i espera. I mirin, sense ànim d'ofendre, haurien de tenir una actitud menys arrogant en aquest sentit i acceptar-ho. Queda clar, doncs, que davant d'aquesta situació no hi ha hagut voluntat de diàleg amb els partits de l'oposició. I, senyor alcalde, com li he dit, l'autèntica cultura democràtica no existeix per fer-la servir segons interessi. O s'hi creu o no s'hi creu. Vostè hauria d'haver convocat tots els grups, donar explicacions, esmenar els errors, i en lloc d'això el que va fer és defugir el debat polític, acabant un ple perquè reglamentàriament era mitjanit. Voldríem només afegir una cosa, si ens la podíssim aclarir. Amb l'informe que ens ha arribat de Secretaria i d'Intervenció General, la setena consideració jurídica parla de que, en base al procediment que s'ha de seguir per rectificar l'error, es requereix en la fase d'instrucció que es concedeixi tràmit d'audiència i vista a les persones interessades i finalitzarà per resolució de l'òrgan corresponent en el que es pronunciarà sobre la procedència o improcedència de la rectificació. Voldríem saber a què es refereix aquest tràmit d'audiència i quan s'ha fet o quan s'ha celebrat aquest tràmit d'audiència per la qual les parts interessades que vam al·legar doncs poguéssim exposar i debatre els punts que s'havien de... estaven en qüestió. Gràcies.
Com que és una qüestió jurídica, ho pot explicar.
S'esmenta això en l'informe jurídic. Entenem que aquí interessat podria ser amb la correcció d'errades aquelles persones que haguessin al·legat dintre del termini d'informació pública, com és el gremi, però és que en aquest cas entenem que no procedeix aquest tràmit d'audiència, encara que com a regla general podria cabre amb altres correccions d'errades, amb aquesta no hi cabria perquè l'única al·legació feta dintre del termini d'informació pública és la del gremi, que expressament amb el seu escrit i consta en l'expedient, fa referència al 098, no al 0958. Per això es fa aquest esment que de forma genèrica podria ser així, però en aquest cas en concret no.
Moltes gràcies, senyor secretari. Alguna paraula més, senyor Carretero?
Sí, gràcies, senyor alcalde. En la línia de nuestros compañeros de Convergencia y Unión, más allá de lo que es el error y el valor numérico del impuesto de bienes inmuebles y la polémica que se suscitó en el pleno pasado, nosotros también queremos, ya mostramos nuestra disconformidad en la comisión informativa sobre la inclusión de este punto en la orden del día, pues tal y como ya manifestamos también en el pleno del día 14 de diciembre, no es esta la forma, o no creemos que sea esta la forma de actuar de un gobierno que se autocalifica de consenso y de participación. En este asunto, en el cual ustedes han sido incapaces de asumir con humildad un error y de consensuar con humildad y voluntad una solución legal y elegante, denota claramente la verdadera actitud de su gobierno, bien lejos de lo que nos venden de forma machacona. Pero señores, este no es un hecho aislado. Quizás ha sido el más sonado por lo mal que les ha sentado. Hay otros ejemplos únicamente en esta joven legislatura que avalan lo que aquí les estamos diciendo. Por ejemplo, han sido incapaces también de consensuar, pese a que todos los grupos políticos de la oposición, sin excepción, le han instado a ello, un proyecto para el terreno municipal del campo de fútbol de Aiguadolso. Más que incapaces, habría que hablar de falta de voluntad y también de falta de transparencia, como ya se denunció en la aprobación inicial del PLEC de cláusulas administrativas, ocultando deliberadamente información a los regidores de la oposición hasta el último momento del pleno. Y otro claro ejemplo de su falta de trámite democrático lo vivimos con el tema de la moción sobre Rodalías Renfe, en el cual presentaron una enmienda a la totalidad fuera de plazo que no tenía más objeto que poner otra vez palos en las ruedas a la iniciativa de los grupos de la oposición para aportar soluciones a uno de los problemas más graves vividos por nuestros conciudadanos en relación al transporte público. Otro claro ejemplo, la rapidez con la que han actuado para tapar mediante la aprobación de este dictamen su error, corrigiendo el acta de un plan anterior con unos argumentos débiles, imprecisos e incorrectos, como podemos demostrar si revisamos la documentación que se nos entregó para el pleno de ordenanzas fiscales del día 10 de octubre de 2007. Sin embargo, pleno tras pleno les venimos reclamando informaciones e incorporaciones a otras actas y ustedes, sí, pero no. ¿No son esto palos en las ruedas a nuestra labor? O también otro ejemplo claro, de hinchar con puntos, con suficientes puntos del orden del día hasta 42, un pleno en el cual se debatía el presupuesto 2008, claramente para eludir el debate democrático sobre el mismo. ¿Y qué podemos decir de un alcalde que hace un pacto la pasada legislatura sobre el tema de las banderas y no es capaz de cumplirlo ni un solo día? ¿Qué palabra tiene un alcalde que hace esto? ¿Cómo pretendía que suscribiésemos esta legislatura el mismo pacto si usted no lo va a cumplir. Y así podríamos continuar con más y más ejemplos. Y estoy seguro que si no cambia la actitud de su gobierno, así continuaremos durante los próximos 3 años y pico que quedan de legislatura. Creo que la vila, creemos, nuestro grupo municipal cree que la vila de Sitges ya está entreviendo el verdadero carácter de este equipo de gobierno, bien lejos de los amables calificativos que se autodedican. Señores gobiernos, ustedes no representan ni el consenso ni la participación. Son un fiel reflejo de arrogancia y prepotencia. Gracias.
Muchas gracias, señora París.
Bé, amb aquest tema, Esquerra Republicana, i tothom sap que no acostuma a combregar amb roda de molins, i per tant tenim molt clar els objectius, en aquest cas el projecte polític del partit. Però sí que enteníem que el que es va presentar en el ple dels pressupostos era realment una errada tipogràfica de picar, i a més per reafirmar la hipòtesi que es va demostrar en el ple, nosaltres sí que vam demanar una reunió amb el senyor alcalde, i a més vam demanar un informe que se'ns va lliurar, i per tant vèiem que tot el treball que es havia fet estava en base al 0,98. I a més, com que tenim molt clar el criteri de la sostenibilitat, nosaltres sí que havíem fet tota la lectura a través del CD, per tant, havíem fet la lectura correcta. Recordar que Esquerra Republicana va votar en contra el pressupost, però va votar en contra per uns altres criteris, perquè no anava acompanyat del projecte 2008, no pas per l'errada material que avui es porta a rectificació. Per tant, votarem a favor d'aquesta correcció perquè entenem perfectament que és un error. Això no vol dir, repeteixo, que estiguem d'acord fil per randa amb totes les propostes que ens puguin presentar, però sí que entenem que el pressupost és una eina molt important, que precisament és l'eina que ha de fer tirar endavant la vida quotidiana de casa nostra, i per tant ha de gestionar les diferents necessitats, propostes, projectes, etc., i coherents, per tant, amb la línia d'afavorir i tirar endavant doncs, el projecte municipal 2008, que tot i que estem a l'oposició, volem i entenem que és necessari, doncs, per Sitges, votarem a favor. També dir aquí públicament i demanar que, si us plau, els partits tenen noms i cognoms, i a mi m'agrada molt identificar-me amb el meu projecte polític. Demanar, per tant, que quan es parli dels diferents partits amb els noms i cognoms, no de l'oposició, perquè jo pertanyo a un partit que es diu Esquerra Republicana de Catalunya. Ho demano, jo dic clarament, a la premsa, perquè també és interessant que s'especifiquin perfectament les diferents funcions. Esquerra Republicana de Catalunya, per tant, té uns objectius, i en aquest cas doncs entén que és molt fàcil que es coli un error, i repeteixo, nosaltres vam fer tot el treball d'anàlisi a partir del CD.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Lluís Mercè.
Bé, igual que ha vingut alguna vegada que realment no ha estat clar com el tema de la classificació del camp d'Aiguadols, en aquest cas Nou Horitzó no té cap dubte de que no ha vingut mala intenció per l'equip de govern amb el sentit del 5%, perquè sempre s'ha parlat del 5%, i el nostre grup ha treballat amb el CD, i realment crec que ha sigut una errada material. No és que aquí ens hagin volgut col·locar aquest gol a l'equip de govern. De totes formes, nosaltres ens vam estendre perquè creiem que és el primer pressupost que hem trobat que realment hi ha una contenció amb el gasto, amb la despesa, i que anys anteriors es havia estirat més el braç que la màniga, no? I llavors per això ens vam estindre i no vam votar en contra, però que quedi clar que no veiem per nostra banda del grup municipal Nou Horitzó mala intenció amb l'equip de govern amb aquesta errada de transcripció, perquè dic, el CD és el primer document que va sortir que vam tindre, i en el CD hi sortia el 0,98. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup es posicionarà en contra d'aquesta correcció, no perquè no s'hagi de rectificar o que s'ha de rectificar, sinó ni tampoc perquè hagi de denunciar cap engany de l'equip de govern, però sí per denunciar una mala gestió en l'errada que es va produir aquí el passat 17 de desembre. És a dir, coherentment amb els nostres companys de Convergència i del Partit Popular, entenem que no es va actuar correctament aquell dia. I realment ja no me'n voldria extendre més, ja s'ha exposat clarament com s'hauria d'haver procedit, però el que sí que està clar és que aquella dita que diu excuses desproporcionades, culpes demostrades, es veu clarament amb aquest mateix dictamen que tenim aquí, que la part expositiva doncs és tan extensa com tota la memòria que acompanyava els pressupostos del 2008. I després, per altra banda, doncs, m'agradaria doncs, no donar lliçons, però sí demanar humilment que s'acabi aquesta tendència a l'arrogància i que comencem una nova etapa d'elegància. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Gavi Serrano.
Sí. A veure, jo crec que, en primer lloc, agrair la confiança de Nou Horitzó i d'Esquerra Republicana a la ratificació, perquè realment ha estat una errada tècnica, i que jo crec que dubtar de l'informe del secretari interventor, jo crec que no té sentit fer aquest dubte, perquè jo crec que ells demostren que és una errada tècnica. El primer CD que es va lliurar posava a ser el 98, i jo crec que això és el que ha d'anar pel davant. A mi el que em sorprèn són, jo estic d'acord amb el senyor Bosch en que hem d'anar amb un... hem de fer tots un esforç de diàleg, però l'hem de fer tots, perquè també actituds com, o paraules que ha dit el senyor Carretero tampoc ajuden a aquesta actitud de diàleg i d'apropament i de consens. I per tant, jo crec que hem de fer aquesta feina tots plegats si hem de començar a treballar, no? I sobretot perquè jo crec que està bé, jo crec que els grups de l'oposició vagin a la seu del Partit Popular, jo crec que està bé, a qui vulgui anar que vagi, no? Jo crec que està bé que facin aquesta roda de premsa conjunta i que el principal grup de l'oposició pues, vagi a la seva Partit Popular, que també altres partits vagin a la seva Partit Popular a fer aquest plantejament conjunt, però que jo crec que no té sentit, com deia el secretari i l'interventor, perquè l'objectiu és aturar, però no el govern, és aturar les polítiques que el pressupost vol implantar. I per tant, jo crec que el pressupost, com deia la senyora Parés, és una eina molt important, i lo que, quan nosaltres plantegem el pressupost estem plantejant un seguit d'ajuts, un seguit de polítiques, unes accions prou importants pel poble, que és el que aquest, jo penso que aquesta actitud del Partit Popular, de Convergència i d'Acció per Sitges volien aturar. I per tant, nosaltres no podem aturar el pressupost, i no és un tema d'arrogància, és un tema de necessitats, perquè tenim aquesta necessitat per tirar endavant el nostre projecte polític i aquest projecte, el projecte que afecta a moltes persones. Per tant, el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds ratificarà l'error material, i únicament jo crec que hem de tots, pues jo crec que el partit d'oposició també treballar-ho també bé. Jo també, quan vaig dir a la roda de premsa que vam fer, que a vegades els números no són com són, o a mínim quan ho planteja Convergència sembla que no s'acaba d'estudiar bé els números, i que jo crec que valdria la pena que prenguéssim més temps per estudiar els nostres números.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano. Senyor Manpaco.
Gràcies, alcalde. En primer lloc, lamentar algunes de les paraules que s'han dit aquí per algun dels representants dels grups polítics de l'oposició. Val a dir que no tota l'oposició, i en aquest sentit el nostre reconeixement i la confiança donada en aquest punt al partit d'Esquerra Republicana i de Nou Horitzó, perquè mirin, quan hi ha voluntat d'arribar a acords i de consensuar problemes, aquest govern i aquesta alcalde en particular té les portes sempre obertes, i de fet es van tenir reunions amb representants d'aquests grups polítics per explicar el que avui hem posat de manifest amb l'escrit i amb el dictamen que s'ha fet des de la intervenció general de l'Ajuntament i des de la secretaria. La segona qüestió que els hi volia dir és que aquesta tendència a l'arrogància que vostès manifesten o prediquen que té aquest govern, jo la puc predicar exactament igual de l'oposició, d'una part de l'oposició, perquè des del primer dia que s'ha constituït aquest nou govern vostès van per un camí que no ens havien trobat en els darrers 4 anys. Per tant, qui ha canviat no és el govern, qui ha canviat és l'oposició o una part de l'oposició. Mirin, resulta que vostès, quan el govern s'equivoca, utilitzen de vegades textos literals del que es diu informes de secretaria o d'intervenció, però d'igual manera, quan aquests informes resulta que no els agraden o no els convencen, Aleshores ens acusen de que no estem bé fent la feina o que ens aprofitem. Per tant, si les regles de joc són per tots, no només per l'oposició quan interessa, senyor Forç. I lamentem molt perquè s'hagi fet un debat polític, insistim, d'una errada, una errada que es va intentar explicar, que no es va voler escoltar i que malgrat les explicacions que en alguna comissió informativa, després en l'acte de ple del mes de desembre es va donar, vostès seguien amb la seva direcció, com ha dit el company d'iniciativa, no d'entorpir un pressupost, sinó jo diria entorpir l'acció d'un govern i sobretot entorpir les polítiques que se'n deriven del mateix. Perquè la transcendència d'aquelles ordenances fiscals en relació al pressupost era molt important. Tan important com que totes les polítiques socials que se'n deriven del mateix, els reconeixements econòmics que se'n deriven del mateix per bona part dels treballadors d'aquesta casa, doncs quedaven automàticament congelats. I nosaltres enteníem que si estava prou justificada l'explicació de l'errada, el que calia fer era tirar endavant. Per tant, jo no puc entendre l'acte de prepotència que sempre estan predicant últimament. Bueno, durant 3 o 4 mesos van dir que jo els abroncava, ara resulta que també són prepotents. Hem passat de la bronca a la prepotència. I clar, jo no governo per l'oposició, governo o governem pel poble de Sitges. I és evident que algunes de les accions que podem fer és possible que a vostès no els agradin. Però clar, per poder governar per l'oposició, l'oposició hauria de ser govern i no ho és. Realment no m'extendré massa més perquè penso que el debat tampoc dona per fer d'una qüestió tècnica i d'un error un debat polític, però sí que em preocupa la deriva que estan prenent algunes de les intervencions d'alguns grups de l'oposició. Perquè mirin, més gestos que aquest govern pot fer difícilment el trobaran. Som un govern que està disposat a parlar de tot i per tot. Som un govern que explica les coses amb la claredat de la que és capaç i pot. Un govern que sempre se'ls ha dit té les portes obertes per consensuar els temes de municipi, els temes de poble. Però clar, també ha dit, cal una certa reciprocitat a l'hora d'afrontar aquestes qüestions. I senyor Carretero, em posa algun exemple. Miri, del tema del camp de futbol parlem quan vulgui i tantes vegades com vulgui, però aquest regidor li ha dit per activa i per passiva que és impossible determinar l'ús dintre de la varietat que hi ha contemplats en el planejament, i segona, perquè el propi planejament determina que s'ha de fer un pla especial per determinar l'ús que s'hi col·locarà. Si vostè no hi està d'acord, canviï la llei d'urbanisme, però com a mínim escolti quan nosaltres parlem. No intentem amagar res, ans al contrari, intentem ser el màxim de transparents possible. I dintre d'aquesta transparència no és menys cert que pot haver-hi errades. I quan hi ha errades intentem esmenar-les, però clar, resulta que si les esmenen, malament. Per tant, qui proposa l'esmena, com és possible que no la voti a favor? Perquè aleshores diguem què hem de fer. És a dir, si la localitzem i no l'esmenem, malament. Si la localitzem i la volem esmenar, també malament. Doncs com ho solucionem? Com ho solucionem? Expliqui-m'ho. Omplir-se la boca de que nosaltres amaguem, que som prepotents, que estem enganyant, això és el discurs que estic sentint de l'oposició. No havia sentit en 4 anys anteriors. No havia sentit. Per tant, i sobretot em sobta més que ho senti de persones o d'alguna persona que havia estat al govern, senyor Bosch. I em sobta molt sentir-ho d'alguna persona que no és del meu partit però que ha col·laborat i que és del Partit Popular i que el nou portaveu canvia automàticament de discurs. Quan la relació amb el Partit Popular els darrers 4 anys jo dic que ha sigut bona, independentment de les diferències que tinguem per desmuntat. I miri, finalment, jo no sé on els hi portarà aquesta estratègia d'oposició, perquè últimament ja les rodes de premsa es fan conjuntament a la seu d'un partit que en principi algun dels seus dirigents havia anat a un notari a signar que no es pactaria mai amb no sé qui. Però bueno, deu ser que en oposició el pacte és diferent. Però home, siguem seriosos. Jo crec, senyor Forç, que està començant a tenir un problema, i és que l'estratègia d'oposició li està marcant al PP. Per tant, faci-ho mirar, perquè si resulta que cada vegada que el senyor Carretero s'enfada, se'n va a buscar Acció per Sitges i a Convergència i Unió per veure com fa trontollar el govern i posar pals a les rodes, perquè això sí que és posar pals a les rodes, Jo crec que vostè té un problema de legitimitat, senyor Forç, que hauria d'explicar, perdó, als seus votants, no? O als seus simpatitzants. Jo crec que les coses en el seu lloc i en els seus termes justos. Insisteixo, hi ha una errada explicada molt bé per la intervenció general, que això no hauria d'haver produït més debat, però bueno, vostès han volgut portar el debat fins a aquest extrem i ho lamentem. En definitiva, jo crec que un cop vist l'error s'esmena. Per cert, en el següent punt també hi ha una esmena, una errada, també passem una modificació, una rectificació d'una errada i ja està. I sobretot el més important és que gràcies a aquesta errada i sobretot al pressupost que ja es va aprovar en el seu dia, tindrem un any 2008 amb un pressupost molt adequat a les necessitats i a les polítiques que ja s'han explicat per part d'aquest govern. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraules, senyor Miquel Forns.
Gràcies, senyor alcalde, per al·lusions directes. Li agraeixo, senyor Mampago, que es preocupi per la meva persona, que es preocupi per la meva federació política, però em penso que tenim molt clar el que hem signat, el que hem al·legat, el que vam sentir en el ple del 17 de desembre, i estem molt convençuts del que hem fet i no hi ha ningú que ens marqui la línia política a seguir. Li agraeixo també el to tranquil amb el qual ens ha parlat. M'ha sorprès. És de les primeres vegades que el portaveu del PSC parla amb un to serè, tranquil, moderat, i realment deixant de banda el que vostè deia, aquell to de bronca que feia servir al principi. Li agraeixo. Li agraeixo perquè el tema és molt important. Perquè el tema és molt important. Més enllà de l'errada tècnica, ens preocupa molt la manera com el govern ha gestionat el problema. I li torno a insistir. Qui va posar el tema polític com a bandera, el rigor polític, van ser vostès. I ho recullen tant amb el pla de mandat, li podria citar en paraules textuals com ho tenen recollit, el nostre projecte de Sitges, quan parlen de projecte, els nostres projectes, perdó, perquè són varis, requereixen un nivell d'exigència i de rigor. A la memòria d'alcaldia diuen amb voluntat d'aprofundir en els principis de transparència, eficàcia i eficiència. És a dir, que nosaltres això ho haguem portat al terreny polític, l'origen és seu. És seu. I quan hi ha una manca de rigor gestionant els recursos que són de tots, o un pressupost o unes ordenances en aquest cas, la nostra obligació com a oposició és manifestar-ho i denunciar-ho. Sí, sí que té res a veure, senyor Mampago, sí que té res a veure, perquè entre altres coses vostè ha parlat que s'ha reunit amb grups de l'oposició. M'agradaria que em digués, a part del grup d'Esquerra Republicana que ho ha manifestat clarament aquí en el ple, amb quins grups s'ha reunit i quan ens han convocat, perquè després d'aquest problema tan greu en cap moment hi ha hagut voluntat per part del govern de seure i parlar-ne, que és el que avui nosaltres ens hem queixat. Però és que em penso que la iniciativa ha de ser de l'executiu. La iniciativa ha de ser de l'executiu, del senyor alcalde, del govern, que és en qualsevol cas qui té el problema de fons en gestionar el problema en si i el pressupost després. I per últim, en cap moment hem dit al nostre grup que teníem voluntat d'aturar el pressupost. En cap moment ho hem dit. El que sí que volíem és que s'aclarís, que es clarifiqués i que es busqués una solució consensuada per l'errada, no consensuada per la votació del resultat del pressupost. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carretero.
Sí, gràcies, senyor alcalde, i també per al·lusions. No m'estendré mucho porque básicamente lo que ha comentado nuestros compañeros de Convergencia es lo que quería transmitir. Realmente a nosotros tampoco se nos ha convocado a ninguna reunión para tratar este tema y realmente pensamos que debe ser iniciativa del gobierno de convocar además a las personas que precisamente han sacado el tema y las personas que no están de acuerdo. A mí que se reúnan con la señora Ángeles Parés, porque ella lo ha solicitado, me parece muy bien y lo encuentro estupendo. Pero si nosotros, nuestro grupo municipal y otros grupos municipales sacaron este tema a debate y no quedan satisfechos, creo que su iniciativa, si realmente son un equipo de gobierno del consenso, habría sido llamarnos y mantener una reunión y habernos aclarado los temas en una reunión con nosotros. Eso por un lado. En el tema del campo de fútbol, usted es que me cuenta unas historias que de verdad no es lo que nosotros, lo que le hemos dicho siempre y hemos defendido aquí y hemos criticado aquí, es que el pliego de cláusulas que ustedes han sacado no es un pliego de cláusulas en el cual quepa cualquier uso. Ustedes están limitando el uso precisamente poniendo el canon que ponen. Por tanto, por ahí no podemos censurar. Si ustedes se lo hemos dicho, no quitan esta cláusula, que además fue precisamente la que ocultaron deliberadamente hasta el momento del pleno, pues no podemos hablar. Podemos hablar a partir de eso. Entonces, a ver quién es el que no tiene voluntad de negociar. Por otro lado, ustedes gobiernan para todos Sitges, no solo para los que les votan a ustedes, y la oposición es precisamente un colectivo que representa también a una parte importante de Sitges. Por tanto, creo que nos deben un respeto y realmente sus actitudes no pueden ser ni prepotentes ni arrogantes. Porque si lo son, no solo lo están siendo con nosotros, sino con todas las personas que nos han votado y a las cuales representamos aquí. Y no me quiero extender nada más. Es decir que nosotros en el pleno pasado solicitamos un informe jurídico por lo que aquí había sucedido, y además de no haber habido reuniones, tampoco hemos recibido ese informe cuando fuimos los primeros que lo solicitamos.
Muchas gracias. Señor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Per una vegada discreparem el meu company Miquel Forns en relació a la intervenció del portaveu del grup socialista. Certament les seves paraules respiraven un to de calma, però no així el significat del que ha dit. És a dir, com ens pot acusar, quan ha sentit les diferents intervencions, que nosaltres el que retreia amb el govern és que ens hagués enganyat? No es tracta d'això. Ja ho he dit en la meva intervenció anterior, li puc dir més alt però no més clar. En la meva intervenció anterior jo ja he dit que el problema no estava en que ens haguéssim volgut enganyar, no estava en l'errada tècnica, sinó en la gestió d'aquesta errada. Ho van fer molt malament, ho estan fent molt malament. És a dir, primer vostès aproven i després avui corregeixen. És a dir, van aprovar els pressupostos amb una errada tècnica material, quan el més normal del món, el més lògic, el més coherent, és començar la casa pels fonaments, que vol dir corregim l'errada, convoquem un nou ple en 48 hores, és a dir, abans d'acabar l'any, i finalment aprovem les coses com s'han de fer. I a més, amb el debat que pertoca. Ens acusen nosaltres d'arrogants. Per què? Perquè fem rodes de premsa? Perquè no ens donen cap altra alternativa que fer rodes de premsa? És clar que fem rodes de premsa, perquè si no hi ha debat aquí, si no hi ha diàleg aquí, en algun lloc hem de poder expressar les nostres opinions, no? I què millor que expressar-les públicament? Vaja, no què millor, és la nostra feina. La nostra feina com a representants públics del poble de Sitges és exposar públicament les opinions que sabem que un sector de la població de Sitges té. I en aquesta roda de premsa sí, vam acudir conjuntament amb Convergència, amb el Partit Popular, senyor Gavi Serrano, i tantes altres vegades ho farem, tantes com calgui, perquè nosaltres quan anem a rodes de premsa amb temes d'interès per Sitges, doncs no se'ns cauen els anells, ni tenim enemics ni adversaris. Hi ha un punt d'acord per Sitges, doncs anem a totes, siguin del partit que siguin, perquè evidentment l'art de la política és un art de diàleg, de consens i d'arribar a acords, i si hi ha algun acord amb el Partit Popular, cap problema, i amb Convergència, cap problema, i amb vostès també, amb qualsevol grup que hi hagi aquí. Per tant, doncs, no em retregui que vagi en aquest cas del bracet del Partit Popular i de Convergència, amb molt d'orgull, és clar que sí, treballem per Sitges conjuntament en aquest tema, ja està.
Moltes gràcies.
Podria... No, he acabat. No he acabat. Hi ha un altre tema que volia posar sobre la taula, que és que també s'ha denunciat aquí que la intenció de l'oposició era aturar el pressupost. De cap de les maneres. Està clar que no.